temperatura, però l'altre que és continuat, és a dir, que és aquest mes ho fem, ara el de temperatura, ara el de precipitació, ara el de... Clar, ens indica que estem anant acceleradament i probablement més acceleradament del que, com a mínim, la majoria dels mortals donaven per fet, cap a un entorn, bueno, que haurem d'adaptar-nos molt a viure d'una manera molt diferent a la qual no estem acostumats i no tenim, i ho estem veient, per exemple, amb la sequera, les infraestructures en les àrees per sobreviure. No dic que serà impossible viure a Catalunya, però segurament serà impossible beure de l'aigua que cau del cel a Catalunya. Ja ho és ara.
El que passa és que encara que ho sembli, no som al centre del món. I volia... Tenia una pregunta per a l'Adel, que era... estem en sequera severa i a punt d'emergència, però fins a quin punt això és extrapolable a altres zones del Mediterrani, o simplement hem tingut mala sort aquest any, perquè això seria important. I després tindré una pregunta per tu més tècnica, però això, és a dir, és exemplificant el que passa al Mediterrani aquest any, o hem tingut molt mala sort?
És bastant exemplificant, perquè sembla que hi ha com... És com si els anticiclons que normalment a la tardor estan en latituds més baixes hagin pujat des del nord de l'Àfrica cap a la Mediterrània. Això fa que les borrasques vagin per latituds més altes, que és una situació típica, per exemple, a l'estiu o ara a l'hivern, però no passa a la tardor, que és el que ha passat. I per tant, sí que això no treu que hi hagi hagut zones com, per exemple, el nord d'Itàlia, hi ha hagut alguns episodis de precipitacions que fins i tot han acabat amb la sequera. També cap al Cantàbric, que ja no és influència mediterrània, però bé, és un àmbit proper, hi ha hagut els últims mesos episodis de precipitació que han omplert bastant els pantans. Una mica mala sort potser també és, però sí que sembla que és una tendència bastant general a la Mediterrània, i el tema és que no és aquest any, és que, és el que dèiem, són 3 anys seguits. Les dades del Fabra són molt concloents, de 114 anys de dades des que va començar a principi del segle passat la presa meticulosa de dades aquí al Fabra, doncs els últims 3 són els que ha plogut menys. Per tant, és realment preocupant.
Però és que ja fa bastants anys que es parla d'un procés de desertització de la península. No és pas tampoc una cosa, des d'un punt de vista més climàtic, no tan conjuntural de la meteorologia. Ho dic perquè jo crec que també com a societat i com a país, jo crec que no hem fet els deures de preparar-nos amb les infraestructures que, jo què sé, territoris com els insulars tenen molt clar que han de tenir dessalinitzadores, que no poden tenir recursos hídrics dels rius i dels pantans. Jo crec que aquí sí que hi ha hagut una clara manca de previsió i d'inversió en aquest tipus d'infraestructures que et poden permetre vestir-te d'aigua sense necessitat de dependre tant de la pluja, no?
Sí, en una xerrada que vam tenir, podríem dir, informal, off the record, amb el conseller d'Acció Climàtica, fa doncs unes setmanes, un mes, el mes passat, si no vaig errat, ens deia que en principi el 2030... i 2030, no em puc quedar tant, però encara que una mica, ja no haurem de patir per la manca de pluja, perquè ja hi haurà doncs tota la infraestructura que farà que entre les saladores i regeneració d'aigua no ens haguem de trobar en aquesta situació.
Clar, però anem tard,
però també és veritat que la sequera del conseller Baltasar, perquè ens entenguem, l'altre que va visitar la Moreneta, el 2007-2008, en aquell moment no hi havia la infraestructura que hi ha ara, i això doncs, què vol dir? Que si haguéssim tingut la infraestructura d'aquell moment, estaríem pitjor que fa 15 anys, i hauríem arribat abans.
El que ve a dir és que sí, que vivim d'aquelles infraestructures.
Clar, exactament.
Perquè des del 2008 no se n'han fet de noves.
Clar, exacte, i en aquell moment allò va ser com un...
I ningú ha pregat a la Moreneta en públic, exacte, des d'aleshores. I així
van les coses.
Per tant, ens anem en recordat de Santa Bàrbara quan no trona, no?
Exactament.
I el que sí que... No, el Dani deia, podrem viure aquí, sí, però segurament sí, però no així. I és veritat que cal fer inversió, però en dues línies. Una, en ser conscients que plourà menys, i a més quan plou, no? Aquest país no sap ploure, perquè a més plou, si crea una gran tromba d'aigua a la costa. Nosaltres tenim un sistema preparat per recollir l'aigua als embassaments que estan a la muntanya, no? Per tant, no, tenim unes infraestructures preparades per un clima que ja no tenim, o que sembla que està canviant, però a més hi ha tota una inversió a fer també per mitigar, no?, el que ha provocat tots aquests canvis, que home, algú encara pot tenir un cert dubte de que té un origen, no?, en la nostra pròpia actuació i en, la, no?, i en les nostres pròpies emissions, però que és bastant evident, no?, que hi ha una vinculació. Per tant, hi ha uns canvis i una necessitat d'adaptar-se per mitigar els efectes, no?, perquè això no vagi a més i més de pressa, que ens pensàvem que no ho veuríem, i ja ho estem veient. I alhora també per preparar-nos, perquè aquests efectes ja ens estan afectant. En termes de sequera és molt evident, amb aquestes infraestructures, no? Que ara ho deia l'Oriol, que fa anys que sabem que estan pendents, que a més algunes sabem, no? A diferent, les del 2008 la gran estrella era la desalinització de l'aigua, avui sabem que això són infraestructures cares pel cost d'energètic que tenen, i en canvi avui estem produint bona part de l'aigua que tenim ja, no? Com a mínim una quantitat important ja regenerada, per exemple.
Un 50%, si no vaig errat.
Doncs que són noves, és a dir, també hem anat avançant.
Regenerada o desalinitzada.
Sí, és a dir, aigua que s'aboca de nou, no? Que es recupera i que s'aboca de nou als nostres rius. Per tant, hi ha tota una, no? una necessitat d'invertir, però insisteixo en el que toca, no? En els efectes, però també mitigar les causes.
Sí, i saber, doncs, prendre exemple del que ha passat, per exemple, aquests últims anys al Montsià amb aquests aiguats, que hi ha zones que no s'hi ha de construir, que la primera línia de platja és una zona molt dinàmica que sempre anirà canviant i que hem d'ocupar-la al mínim possible, i que si anem fent passejos i anem fent càmpings a primera línia de mar i volem tenir el restaurantet a primera línia de mar per menjar-los els musclos veient els peixets, doncs això potser no toca. I haurem d'anar adaptant-nos també en aquest sentit.
Dani.
Sí, una pregunta, una altra pregunta per l'Abel.
Avui Abel...
un Glòria ens salva?
Un Glòria, home, no ens salvaria, però ficaria en fil a l'agulla de manera clara. Si de cop cauen 200, 300 litres per metre quadrat, depèn també de quina manera caiguin.
I d'on caiguin, però, també, no? Perquè el Glòria, recordem que va fer molt de mal.
No, clar, ens salva i ens...
Salva de
què? I també ens
clar,
fa... Ens,
clar, omple els pantans?
Omple els pantans. Un Glòria... que era una borrasca de llevant, doncs ompliria pantans sobretot de les conques internes, que són els que estan més fotuts. Però el que dic sempre, no és només qüestió de pantans, és qüestió de que s'estan morint boscos sencers pràcticament per la manca d'aigua, les fonts no ragen, hi ha molts pobles que s'abasteixen també d'aigües subterrànies i també s'han de regenerar els aqüífers. Per tant, una borrasca Glòria, doncs home, segurament m'admetria molt justament el que dèiem, la primera fase en el litoral, però seria una aigua molt benvinguda. A més, la Glòria va ser, o la Filomena, la borrasca Glòria va ser el gener del 20, la Filomena amb aquelles nevades, recordeu, sobretot a Madrid, però que també Déu-n'hi-do com va nevar en alguns sectors del sud de Catalunya, va portar bastanta precipitació, també va ser el mes de gener del 21, just després de Reis. Per tant, és un mes en què l'aigua al mar no està calenta com a finals d'estiu o la tardor, i llavors això vol dir que les precipitacions poden ser més continuades, més d'anar fent. Per tant, una borrasca com la Glòria o una borrasca, si més no, mediterrània als mesos d'hivern, podrien portar unes precipitacions més ben caigudes, no tan aiguats, i seria la pluja més bona aprofitar, però clar, cal no una, ja no et dic una Glòria, sinó unes quantes borrasques que esperem que vagin arribant a la primavera, i no pas situacions de tempestes o aiguats locals com les que hem tingut al maig, al juny o aquests del setembre que comentàvem, sinó pluges, allò, de bon caure, que no tenim, doncs, justament des de l'any 2020, que va ser justament quan estaven tots tancats, vam tenir una primavera bastant plujosa, la del confinament, i des de llavors, doncs, que la cosa es va tancar la xeta.
Volia recordar una dada que també m'ha explicat aquesta setmana. Dimecres sortia aquest rànquing que publica cada any l'ONG britànica Christian Aid, i que per primera vegada apareixia la sequera, que afecta a casa nostra, també part de l'estat espanyol, com un dels desastres climàtics que han estat més cars o que han suposat un cost més elevat pels ciutadans a tot el món. És a dir, sortia, si no m'equivoco, el novè d'aquest rànquing, aquesta sequera, i calculava que això havia suposat una despesa de 45 euros per ciutadà a l'estat. Tots els efectes d'aquesta sequera. Vull dir que no és una cosa menor aparèixer en un rànquing que es fa de tot el món, de tots els desastres climàtics, que aquesta sequera que vivim aquí ocupi la novena posició.
Clar, és molt persistent el tercer any, que dèiem, i totes les pèrdues econòmiques del sector agrari. Vull dir, clar,
I encara em sembla 45 euros, perquè si fem l'exercici de pensar que ens gastem de més en oli d'oliva, i és segurament més que això, i en gran part, per no dir tot, és per culpa de la sequera, vull dir que els costos personals també els notem nosaltres directament quan anem a comprar.
Ja que ens hem centrat també en la sequera, avui hem explicat aquí a RAC1 que les grans ciutats del país que veuen del Ter Llobregat, avui que es pot fer doncs una mica de balanç, no han reduït el consum d'aigua des que va començar aquest any. De fet, algunes fins i tot estan gastant ara més aigua que no pas al gener, a principis d'any, d'aquest de 2023. Hem fet l'anàlisi de les 10 ciutats més poblades, això que veuen del sistema Ter Llobregat. només d'aquesta Girona ha reduït el consum en més de 10 litres per habitant i dia entre el gener i el novembre, que evidentment doncs, no s'ha acabat el desembre, el novembre és l'últim mes del qual tenim dades, han passat en aquest cas de 237 a 190 litres, però com dèiem, la majoria d'aquestes 10 ciutats han augmentat aquest consum. Clar, no sé com ho veieu això, sí que és veritat que hi ha alguns experts que diuen el consum que fem les persones no es pot reduir més, el consum domèstic no es pot reduir més, potser s'haurien d'aplicar altres mesures com fer talls d'aigua, que és una mesura que ja fa temps que es va dient però que no s'ha aplicat. L'Oriol fa que no amb el cap.
Jo crec que els talls d'aigua així massius són el terror del conseller de Torn, no? Ja, jo crec que serà de les coses que intentaran evitar.
I perquè s'ha explicat la que, perdó, alguna vegada no són possibles, com a mínim no en totes les xarxes, perquè de vegades
podríem fer malbé a algunes instal·lacions.
Posar pressió pot ser pitjor el remei que la malaltia.
Clar, però què hem de fer amb aquesta situació?
Intentar entre tots reduir. Jo, particularment, soc dels que m'ho he mirat i puc dir orgullós que estic a 160 a casa meva.
160?
160 per persona.
Per tant, estem per sota la...
Entre 4.
Entre 4.
Ah, està molt bé.
Tant, estem bé.
Jo he mirat avui també i estem a 80 per persona.
Molt bé.
Que clar, està per sota, però és bastant més.
Jo crec que
sí
que es poden fer coses a nivell particular per tenir aquesta consciència de no allargar dutxes.
Una dutxa són 10 litres, o sigui, com anava això la cosa? Una dutxa de 10 minuts són 100 litres d'aigua.
10 litres al minut.
Per això dic que hi ha possibilitat de fer un esforç. El que no sé si és agregadament això realment acaba sent...
De fet, també troba gent que diu però és que les infraestructures es perd molta aigua, un 25% de l'aigua, com a excusa. No, però escolta'm, que les infraestructures no estiguin bé, no o que es perdi aigua no treu que... No ens eximeix de la responsabilitat. No?
Dolors, jo crec que l'esforç, és a dir, la cultura d'estalvi l'aigua la tenim bastant incorporada. No vol dir que no hi hagi excepcions i no vol dir que hi hagi gent que la faci malbé o que no ho faci, però crec que és bastant generalitzat, de fet, des de les escoles fins a casa, no? Que hem de fer un consum responsable d'aigua, no d'ara ni de l'anterior sequera, sinó que crec que ho tenim bastant assumit. I de fet, les dades diuen, jo m'he mirat les de l'àrea metropolitana i Barcelona, que estem en els consums més baixos de societats homologables a la nostra i de les més baixes a Europa, com a àrea metropolitana, per exemple, no? Per tant, evidentment, hi ha alguna població que gasta més de la mitja, però fem un ús bastant
responsable. En altres llocs, en altres països, en altres parts de l'estat espanyol, clar, no tenen aquesta situació de sequera com és aquesta. Per tant, el consum d'aigua potser tampoc no hauria de ser el mateix.
Però ho dic perquè, en general, el consum final, el consum de boca, el consum domèstic, que és el primer que pensem, tanca l'aixeta quan et rentes les dents. Caram, això ja ho hem fet, crec, És a dir, jo no conec ningú que la deixi oberta quan rentant-se les dents, I si coneixeu algú, clatallot.
O quan t'ensabones a la dutxa.
Sí que
hi ha coses que es poden fer i no tothom les fa.
Tothom... S'han de fer i s'ha de demanar aquest esforç i tot és benvingut. Però em sembla, no, i abans ho dèiem, que hi ha elements que també ens fan pensar que l'esforç important s'ha de fer també en altres sectors.
Absolutament,
també,
sí,
no?
Sí.
És a dir, quan parlem del consum que fa l'agricultura a casa nostra, hem de tenir molt clar, no, quin model agrari volem al país i sobretot quin podem tenir. Perquè... És a dir, hi ha una inversió feta en regadiu, hi ha una inversió feta, no? I en canvi tenim un país de secà i hem de tenir molt clar que si això segueix així, quin model agrari podem, no volem, o si no podem sostenir, i què pot fer, no, el món agrari a casa nostra, sabent que té l'aigua que té i que no sembla que n'hi hagi d'haver molt.
Però és que nosaltres mateixos anant a comprar, si comprem producte de temporada, producte que sabem que ve d'un horta, doncs que d'un productor o d'una zona que es fa un ús responsable de l'aigua, al final també nosaltres tenim una responsabilitat també en el nostre dia a dia a l'hora de comprar. Jo recordo fa un parell de mesos, una anècdota ràpida, estava a casa de la meva mare, a Tiana, i va venir un noi de, no sé si era del Senegal o de Gàmbia, ma mare tenia un jardinet, i va demanar si podia rentar-se les mans, no sé què necessitava, bé, i ma mare tenia una mànega, no? I li vaig dir, sí, tant, agafa tu mateix. Va obrir un rajolinet d'aigua per rentar-se una mica les mans, una mica així, diguéssim, no, la cara, refrescar-se una mica, potser era estiu o un dia d'aquests d'octubre que feia, o novembre que feia calor, i vaig pensar, clar, aquest noi ve de Gàmbia o el Senegal...
Aquí estem acostumats a obrir l'aixeta al tope, no?
Exacte, i són tonterielles, però no, potser no la renta els plats, a vegades potser, o desbendir una cosa, potser no cal fotre allò tota...
No, i és veritat, i això, a veure, és veritat que està bé tenir aquesta consciència, no, però com deia la Dolors, amb això, segurament només amb això, no arreglarem res, i per tant s'ha de fer un canvi de model.
No sé si tots ho fem com l'Oriol, no? Allò que toca os ja a l'hora de gastar aigua, però tenim comportaments molt positius, però alhora... com dius, no? Hi ha molt... És a dir, hi ha un esforç que també s'ha de fer a nivell d'infraestructures, i abans ho dèiem, clar, no? Clar. És a dir, és que amb això no...
S'han de combinar les dues coses, oferta-demanda, no?
En fi, Abel, moltíssimes gràcies per aquest resum, que ens ha deixat una mica...
Se creu,
una mica així, tot i que, a veure, ja ho sabíem, ja ho sabíem.
Però ara, us he portat les dades.
Explicat tot així de cop, doncs sembla que impressiona una mica més.
Només una última coseta. Recordeu que el consum diari d'aigua no és només el consum que fem a casa, això també, clar, a casa potser consumeixo 80 litres, però clar, vas a la feina, vas al lavabo, no sé què, rentes les dents a la feina, o vas al gimnàs, això també computa com a consum propi.
Va, Abel, fins aquí una estona. Gràcies. Passa un minut pràcticament d'un quart de 10 de la nit, fem una pausa i ara de seguida quan tornem parlarem també d'una altra qüestió complicada, com és la del preu del lloguer. Avui tenim la mitjana d'aquest darrer trimestre de l'any i déu-n'hi-do com ha pujat també de mitjana el preu del lloguer a Barcelona.
No ho sé, amb Anna Ballonesi. Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials. Bones festes.
RAC+1 Podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC 1. Tots som
més
1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 17, com dèiem, a banda del balanç climàtic d'aquest 2023, també avui volíem parlar del preu del lloguer a Barcelona, que ho explicàvem al sumari, avui ha assolit un nou rècord, se situa gairebé 100 euros per sobre del salari mínim i concretament de mitjana ja s'arriba als, perdoneu, als 1.171 euros, que em sembla una xifra totalment, desmesurada, perquè, com dèiem, aquest any ha anat pujant. Ja des de principis d'aquest any es va situar per sobre del salari mínim, però és que arriba a final d'any amb aquests 1.171 euros. I una altra xifra que avui ens cridava molt atenció quan repassàvem totes aquestes dades és que en 10 anys, és a dir, des del 2013 fins ara, fins al 2023, el preu del lloguer a Barcelona s'ha encarit 500 euros en 10 anys. Vull dir que el preu del lloguer el 2013 de mitjana a Barcelona era de 618 euros. I per això avui també hem volgut escoltar alguns casos de gent que ens hem trobat aquesta tarda pel carrer perquè ens expliquessin la seva situació. Mireia Ardèvol, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Quines situacions ens hem trobat? Evidentment, és alguns exemples del carrer i no és ni molt menys un estudi exhaustiu del preu del lloguer, que això sí, ja ho tenim amb aquesta xifra que dèiem avui. Però així fent una volta, què hi hem trobat?
He de dir que escoltareu bastant tantes històries que s'acosten molt a aquest preu de 1.200 euros de mitjana que parlàvem ara, eh? Primer vull que escolteu la història d'aquesta dona de 62 anys.
Jo porto 6 anys vivint al Guinardó. Els 5 primers anys tenia un contracte de 5 anys i pagava 1.000 euros al mes. Després me'l van pujar aquest últim any a 67 euros. És un estudi de 50 metres quadrats al Guinardó, amb una terrassa molt bonica i una vista molt maca, que això també compta. A partir dels 5 anys m'han dit que no em podien renovar el contracte ni de 3 anys ni de 5, que m'ho havien de renovar d'any en any.
lo qual a mi em fa molt vulnerable. Clar, jo sé que quan m'acabi aquest contracte d'un any em poden pujar el que vulguin, perquè és un contracte nou.
O sigui, meva, estudi de 50 metres quadrats, pagava 1.000 euros i li van pujar 67.
A 1.067. I l'ha d'anar renovant cada any com Guardiola, eh? O sigui que cada any li poden pujar encara més el preu d'aquests 1.067.
Déu-n'hi-do.
En fi, més casos, ara una parella.
Mira, portem vivint... Bueno, ara aquí l'Eixample just fa 2 anyets, no? No? I uns 1.100, una cosa així, paguem. Abans estàvem a Horta i, bueno, mirant fa 3 anys diferents preus, però sí, ara aquí doncs, més o menys això.
1.100 euros al mes, eh? De moment els hi han pujat el preu del lloguer, però tenen por que ho facin quan se'ls hi acabi el contracte. Perquè sabeu quin percentatge és el que paguen del seu sou, d'aquests 1.100 euros?
Clar, això és important, també saber-ho, perquè dius, normalment es recomana que no se superi el 30% del sou que es destini a habitatge, però és que clar, si el preu de mitjana ja supera el salari mínim interprofessional, això es complica molt.
Respon el noi.
Un 40%, una cosa així. Sí, sí. És que... és increïble, és a dir, tant ella com jo, els nostres pares són de Barcelona i és que pel preu de lloguer dius, ostres, és que mantinguen a viure, no sé, fora de Barcelona, és a dir, hem d'anar a viure a Molins o una cosa així, o Sant Feliu, una cosa així, perquè és que a mi em fa molta ràbia que el preu del lloguer sigui tan car pel fet de viure on som, saps? I que ens estiguin fent fora de casa nostra una mica.
Aquesta és una de les grans qüestions, eh? Que molta gent no pot viure al lloc on ha viscut sempre, al seu barri o altres poblacions dels voltants de Barcelona,
perquè no es pot pagar l'habitatge.
A viure a altres llocs perquè el preu ha anat pujant, se li acaba el lloguer, per exemple, i no pot viure a casa seva, que és on té tota la seva xarxa, segurament té la seva família, els seus amics... Ell deia el 40% del sou, comptant que són dues persones.
Sí, imagina't si ho fes sol. Sí, sí. Ara us porto el cas de dues noies de Xile que viuen aquí a Barcelona i expliquen la seva situació pel que fa als preus del lloguer en comparació amb la del seu país.
Jo vivo en Calle Tarragona, cerca de Sants, i Ángel Avias Puttoca, cerca de Diagonal. A ver, acá estamos desde septiembre, pero igual nos pegó fuerte el precio porque pensamos que podía ser más barato. O sea, yo por lo menos pensé que iba a ser más barato y es bastante caro. Por ejemplo, en Chile, un arriendo de una habitación es mucho más barata. O sea, son 120 euros o 200 euros una habitación.
En la capital, 250 euros, claro. Que es la mitad de acá de lo que te puede llegar a costar.
Un piso te puede costar allá lo mismo que sale un arriendo de una habitación acá. Entonces, por eso, en comparación a eso, bastante.
O sigui, un pis a Xile, diuen que val el mateix
Santiago,
que una habitació aquí.
A Xile, perquè deien a la capital, eh?
Exacte. I mira que elles paguen poc al mes, però perquè el comparteixen. I tot i això, escolteu el percentatge del seu sou que destinen a l'habitatge.
Yo pago 450 euros, barato. Relativamente barato dentro de lo que se paga acá. Yo vivo con más personas, vivo con 3 personas más en un piso. A ver, de mi sueldo sería como un 60 o 70%.
Mare meva.
60-70% del teu sou a l'habitatge.
Clar, deia que vivien 4 persones.
4
ella
persones.
I 3 més. Per tant, si multipliquem això, serien 1.800 euros el que es pagaria per aquest pis sencer.
Aproximadament, sí, sí. I acabo amb un últim cas, un estudiant que comparteix pis amb 4 persones i tot l'habitatge val 1.100 euros. Escolteu què diu.
Ara mateix porto quasi 2 anys i mig visquem de lloguer aquí a Barcelona. Vaig venir aquí per poder estudiar a la universitat, llavors estic en un pis compartit d'estudiants. Per la meva habitació estic pagant ara mateix 278, que seria més o menys un 50% del que estic cobrant, perquè tinc un contracte de pràctiques, llavors no, ara mateix no estic cobrant gaire. Quan vam entrar era menys, ens va pujar crec un 2% el lloguer total. Si per això abans, bueno, no va ser gaire, en el meu cas vaig passar de pagar 275 a 278, però sí que va pujar una miqueta.
278 euros, la meitat del seu sou, que sí, és un contracte de pràctiques, però és la meitat del sou.
Per aquesta habitació em sembla un miracle trobar una habitació que no superi els 300 euros, malgrat compartir-la amb 4 persones. No sé si us sonen a xinès a aquests casos o us sonen propers.
No, molt, molt propers. De fet, és interessant això últim que hem vist, perquè bàsicament en els últims anys s'ha salvat aquella gent que ha fet un contracte de lloguer just durant la pandèmia o després de la pandèmia, que és el que li devia passar a ella. Perquè després, en aquell moment van baixar bastant, van perdre, diríem, demanda internacional, no hi havia gent, expats, treballadors que venien d'altres països d'Europa, diríem, amb diners, a buscar un pis a Barcelona. Això va fer que els propietaris s'espantessin una mica i rebaixessin els preus dels pisos. Clar, aquesta gent que va entrar en aquests pisos, els contractes són mínim de 5 anys, i després han aprovat lleis successives que han impedit pujar el preu més d'un 2%. Per tant, encara viuen, diríem, i jo d'aquests en conec bastants casos, viuen en pisos que encara es poden pagar, diríem, que no estan aquests preus, són cars, però no estan aquests preus de 1.200 euros un pis d'una habitació, que és bàsicament el mínim que ara tens a Barcelona. Però després ha fet una disparada que és bàsicament inassumible, i correm un risc, que és realment generar dues classes socials, que és els propietaris d'edificis i els que no tenen un edifici d'edificis, de pisos, i els que no tenen un pis en propietat, perquè... per definició, amb aquests preus has de dedicar el 40 al 50% d'un sou normal, fins i tot en parella, a tenir un pis a Barcelona i a gran part de Catalunya. Clar, això és insostenible, i ens fa passar com ha passat a Austràlia, que justament avui llegia un article en el qual hi ha gent amb sous importants, amb feines qualificades, que es veuen abocats a tornar a viure amb els pares perquè és l'única opció que tenen, justament per això, per la bombolla immobiliària que s'ha creat amb aquesta assegurança de vida que suposa tenir accés a un pis, que és el que estem començant a fer aquí també. Perquè si tu ara mateix ets un jove, mi rei no per l'entrada d'un pis, perquè la qualitat de vida que et dona això versus haver de llogar és que es dispara. Vull dir que correm el risc fins i tot de fer una bombolla immobiliària de les altres i reduir encara més aquest mercat.
I ara que deies això de que la pandèmia, és veritat que va baixar el preu del lloguer, també influït en molts casos perquè no hi havia aquesta mobilitat, no hi havia tanta gent estrangera que venia a la ciutat de Barcelona, perquè, no sé vosaltres, però jo últimament he sentit molts casos d'estrangers que venen aquí a treballar, doncs potser 5 mesos, 6 mesos a Barcelona, i que arriben a pagar preus propers als 3.000 euros per llogar un pis, amb salaris, evidentment, d'altres països on el salari mínim és molt més alt, on es cobren sous molt elevats, poden pagar per un pis, tampoc res de l'altre món, potser és un pis de 80 metres quadrats, poden pagar preus propers als 3.000 euros, evidentment amb uns preus que són inaccessibles per la majoria de gent que viu aquí.
És que l'habitatge l'hem convertit durant els anys de l'especulació immobiliària, no?, en un pla d'estalvis, gairebé, no? Era la inversió de molta gent que en lloc d'invertir els diners al banc o en negocis com es, no?, o en altres, doncs qui tenia diners es comprava un pis, que no era un habitatge, sinó un pis, una vivenda, i el llogava, i era una font d'ingressos. I això, bueno, ha provocat una certa especulació. Després ha vingut l'altra, que és la bombolla del que tu has explicat, no?, que és la pressió de la gent que vol venir a Barcelona o per instal·lar-s'hi i viure-hi durant un temps o per passar un cap de setmana, ja sigui turisme, ja sigui gent que ve per un període. Hem fet una ciutat atractiva, no? I té una part molt bona, però també té unes conseqüències que passa absolutament a tots els llocs on hi ha aquesta pressió turística, i tots hem estat de viatge en ciutats, no?, en grans ciutats, on ens imaginem què vol dir viure o pagar els lloguers, no?, d'aquests llocs. I avui ens passa, bueno, avui ara ja fa uns quants dies ens passa a Barcelona. És molt difícil evitar, no?, en una ciutat que s'ha convertit com Barcelona en aquesta atracció turística, aquesta pressió. Per tant, jo crec que el que cal és sobretot incidir en què hi hagi una oferta assequible d'habitatge per la gent, no?, que dèieu, que no vol marxar del seu barri i que vol continuar vivint a la ciutat, i que, a més, les ciutats necessitem que continuïn visquent, no?, la gent, i que hi viu i que hi treballa i que hi fa vida. Mm-hmm. I, per tant, això és una oferta d'habitatge assequible que és públic. Mm-hmm. I han d'haver lloguers que estiguin fora del mercat. I alhora hi ha d'haver una regulació, que no és gens senzilla regular el lloguer, però cal una regulació que no permeti aquestes puntes i aquests preus i una especulació tan desaforada. I no és una regulació senzilla, però ens hem d'atrevir a exigir-la. Regulació del lloguer, però alhora també oferta pública, i que hi hagi preus assequibles que estiguin fora del mercat, perquè l'habitatge és un dret, no és un mer bé de consum i d'inversió.
Oriol, tu que vius fora de Barcelona, crec.
Mira,
que d'aquí de la taula ets l'únic.
Ho anava a dir, perquè m'agradaria destacar que no és un problema de Barcelona. Perquè jo
és un efecte dominó, no?
Jo visc al Maresme, i el Maresme és una zona especialment, diguéssim, el que en diem el Maresme Nord, fins a Mataró, que en aquell moment té una pressió i uns preus que segurament són equiparables al que hem vist en aquests exemples de Barcelona, i també tenim la pressió de gent de fora, efectivament, directius de multinacional, a vegades, per exemple, doncs que venen a viure en municipis com Alella, com Cabrils, que són municipis que estan, si tu mires els...
Crec que l'Illa és un dels més cars a Catalunya.
Aleshores, és un problema que efectivament s'ha agreujat des de la pandèmia, però que és un problema que recordem que ja fa molts anys que dura. Sobre la regulació, bueno, estrenem el 2024 amb la nova llei de l'habitatge i veurem si té algun efecte positiu aquesta regulació. Jo tinc els meus dubtes, i no només jo, experts com García Montalvo o com Josep Maria Raya han advertit que aquest tipus de regulacions que, diguéssim, limiten no només els increments anuals, sinó fins i tot paralitzen fiscalment per el 2024 els propietaris que tenen pisos llogats pagaran més impostos que el 2023, perquè si abans ho llogaven a una persona que tenia com a domicili habitual, el 60% dels ingressos no pagava impostos, ara serà el 50%. És a dir, cada cop hi ha més mesures que el petit propietari que lloga un pis li posa més dificultats. Això, el que diuen aquests experts, i jo crec que realment és un perill que, molt imminent que pot passar, és que desincentivi pujar els pisos a lloguer. Tots coneixem doncs, la quantitat d'habitatges que hi ha tancats, o la gent que potser es protegiria llogar i decideix no llogar, sinó directament vendre. Vendre perquè això treu tots aquests problemes, no? Tots aquests problemes de si pagarem més impostos, si una persona no em paga el podré fer fora o no, si podré augmentar la renda segons els nivells de vida, la inflació, etc. És a dir, posar aquestes regulacions tan dures, diguéssim, o regulacions, en tot cas, en els propietaris que lloguen, veurem si no desincentiva l'oferta.
Doncs mira,
que jo crec que sí. En canvi, sí, els que diuen els experts és que la solució no és aquesta, sinó que la solució és fer com han fet els països europeus i disposar d'un estoc d'habitatges potent per famílies vulnerables o en tot cas per persones que pel seu nivell d'ingressos no poden accedir al mercat. I aquí, que és el que l'administració no ha sabut fer, no ha volgut fer, no ha pogut fer o el que sigui, com que això no ho ha fet, ara intenta atacar el problema d'una altra manera, a través d'aquesta regulació. Veurem quins resultats dona. Jo auguro que dolents.
Doncs mira, deixeu-me que li pregunti precisament a la Irene Escorihuela, que és jurista i experta en habitatge i és també la directora de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals. Senyora Escorihuela, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Sobre això que comentava ara l'Oriol Rivet, és veritat que ara s'està a l'espera que el govern espanyol marqui aquest sistema del límit de lloguers. De fet, la Generalitat ja va establir aquests 140 municipis que es consideren com a zones tensionades. Ara s'està, com dèiem, a l'espera que Madrid doni el vistiplau per aplicar-ho, i algunes fonts apunten que potser podria estar enllestit aquest mes de gener. Li trasllado a vostè la pregunta. Si s'apliqués aquesta mesura, aquests topalls, vostè creu que el preu del lloguer no pujaria o que només amb això no n'hi hauria prou, com deia ara l'Oriol?
És evident que no hi ha una vareta màgica per solucionar aquest problema del lloguer, no? I que si hi hagués aquests topalls seria un avenç important. De fet, la llei el que planteja és que hi hagi congelacions al preu, diguéssim, és a dir, que els lloguers tinguin el mateix preu que hi havia hagut fins al moment, no, que no tinguis por que se t'acabi aquest contracte de 5 anys, no, que deien ara els testimonis, sí, que posàveu. Molts deien, tinc por que se m'acabi el contracte perquè, clar, si me'n fan un de nou em poden pujar, si em poden duplicar, triplicar, etc. No? Ja no pujar des de 100 euros, sinó poden pujar el que vulguin. En canvi, si hi ha aquesta llei en vigor, doncs aquests casos tindrien una garantia, no? Tindrien una protecció. Per tant, en aquest sentit, sí que canviaria la situació, hi hauria una congelació i en alguns casos fins i tot baixarien, no? Perquè estem en un context que no només necessitem que es congelin els preus, sinó que també baixin, perquè estem veient que aquests, ara deia, no? Aquests 1.171 euros de mitjana és un preu absolutament inassumible per persones, no ja que cobren el salari mínim, sinó persones amb uns ingressos mitjans a la ciutat de Barcelona i a tot Catalunya, de fet.
Sobre això que deia ara l'Oriol, sí que és veritat que hi ha alguns experts que diuen això, no? Que si es marca aquest topall hi haurà propietaris que aleshores doncs, no voldran posar els seus pisos a lloguer, per tant hi haurà menys oferta de lloguer i això no beneficiarà tampoc a les persones que busquen un pis de lloguer. Sobre aquesta qüestió concreta, què hi diu vostè?
Jo entenc que la proposta en què tothom estem d'acord és que hi hagi més habitatge públic, més habitatge assequible, no? I aquí és obvi que totes les administracions tenen molta responsabilitat en no haver fet suficient habitatge. Però ara es deia, no?, per persones vulnerables, però és que ara no estem parlant de persones vulnerables, estem parlant que una capa molt àmplia de la nostra societat necessita habitatge assequible, i això no s'aconsegueix ni que multipliquéssim ara mateix per 10 l'habitatge assequible que tenim. Si tenim un 2% aproximadament, si ens poséssim en un 20%, igualment ara estem parlant d'una capa molt més àmplia. Per tant, necessitem òbviament que hi hagi més habitatge públic, però necessitem també que hi hagi aquests mecanismes de control de preus. I que això suposi un desincentiu, jo ho poso en qüestió, perquè no estem parlant de que ara vingui l'Estat i digui que aquest pis de 50 metres quadrats hauria de valdre 700 en lloc de 1.000, sinó que estem dient, no, el que el topall de preus fa és posar un índex en base al mercat. Estem posant preus de mercat, és a dir, el desincentiu és mínim. Aquest topall el que ve a fer és que no hi hagi més pujades i que no hi hagi doncs preus abusius, no? Que no hi hagi propietaris que posin preus molt per sobre del que ara mateix està, però són preus, ja dic, preus de mercat. Per tant, ara mateix aquests topalls estan al voltant dels 1.000 euros, així que no em sembla que sigui un desincentiu tan important per part dels propietaris que volen posar els seus pisos en lloguer i volen obtenir unes rendes, perquè òbviament continuarà sent molt econòmic en aquest sentit. És molt, molt beneficiós, vaja.
Abans posàvem aquesta xifra de mitjana d'aquests 1.171 euros. La posàvem en context comparant-la amb la xifra de fa 10 anys de mitjana, que era de 681 euros. Per tant, ha pujat 490 euros en aquests 10 anys. Clar, m'imagino que és complicat definir-ho, però vostè a què ho atribuiria? És a dir, suposo que hi ha més d'un factor, però no sé si el turisme, a l'augment de preus, també sobretot en aquests últims mesos que hem tingut aquí per la guerra, però que en 10 anys hagi pujat més d'un 50% del preu actual, quines són, diria vostè, les causes?
Sí, ara és evident que estem en un context d'inflació generalitzada, no? Però aquesta pujada de lloguers la portem denunciant des de 2015 aproximadament, i una de les qüestions, no, més clau que nosaltres identifiquem és que hi va haver un canvi legislatiu l'any 2013 que va escurçar el temps dels lloguers, que això és cert que s'ha revertit recentment, però va generar una situació va passar de 5 anys a 3 anys els contractes, no? I això va fer que hi hagués un canvi en el mercat de lloguer. També es va promoure la creació de SOCIMIS, que són aquestes empreses que es dediquen professionalment al lloguer, i aquí va haver tota una arribada de fons d'inversió. Això, no?, fer el lloguer com més atractiu, diguéssim, no?, com períodes més curts, i facilitar la creació d'aquestes SOCIMIS, que a més doncs no tributaven, va fer que anomenem la financiarització dels lloguers, no?, dinàmiques al final d'arribada de fons d'inversió, d'altres tipus de societats, que van liderar un augment de preus molt important, no? Grans propietaris que es dedicaven al lloguer o que en aquell moment es dedicaven al lloguer i que van començar a pujar molt els preus, i que és evident que els petits propietaris també van seguir, es van pujar al carro i van continuar amb aquesta dinàmica, però bàsicament ho atribuïm a un canvi dels actors que participen dels negocis immobiliaris. I després, evidentment, no, hi ha tot doncs això, el que heu comentat, que la ciutat és molt atractiva, hi ha molts expats que venen aquí a treballar, el turisme, no, els lloguers de temporada, ara veiem que és una de les grans problemàtiques, i també s'ha denunciat, no, perquè serveix per esquivar d'alguna forma la llei d'arrendaments urbans. Hi ha diferents motius, però sí, aquests canvis legislatius de 2013 van propiciar una mica tot això.
Tots aquests anuncis, no?, per això que ara comentava, que diuen, no?, lloguer per 11 mesos, no?, i aleshores estan exclosos d'haver d'aplicar aquestes limitacions de l'augment de preu. Li anava a preguntar també, abans dèiem, no?, aquesta normalment es recomana no superar aquest percentatge del 30% en el que es destina a l'habitatge. En els testimonis que hem sentit abans que ens presentava la Mireia, que havíem parlat amb ells al carrer, alguns hi destinaven més del 50%. Clar, tenint en compte això, cap on ens porta aquesta situació? No sé si pot tenir conseqüències, per exemple, en la salut mental. Això genera també frustracions, m'imagino, entre una part de la població que veu com tot allò que li han venut des de sempre, no?, que ha de tenir la seva pròpia família, la seva casa, es desmunta una mica, no?, també.
Sí, estem parlant d'aquest sobreesforç, no?, que dediquem a pagar el lloguer. I això, doncs, evidentment, té un impacte en les persones joves, en l'edat d'emancipació, i estem més per sobre estem per sobre els 30 anys de mitjana, desplaçaments, no?, entre el mateix barri o fins i tot canviar de barri, desarrelament i marxar fora de la ciutat, no? Aquest és un fenomen que hem vist, no? Aquest fenomen d'expulsió al final de la ciutat. Un empobriment generalitzat també, no? O sigui, si estem dedicant tots els, un 40%, un 50% dels nostres ingressos a habitatge, doncs no l'estem dedicant a menjar bé, per exemple, a oci, etcètera, no? Extraescolar dels nostres infants, i això, doncs sí, té un impacte en salut mental i física. Té les persones amb problemes d'habitatge, i des de l'Observatori amb la PA hem fet diversos estudis en què s'estableix que les persones que tenen aquestes problemàtiques, no?, i que ara mateix són moltes persones, tenen una pitjor salut física i també mental. Recentment també es publicava un estudi, no?, que deia que hi havia un envelliment biològic major en aquelles persones que vivien de lloguer en el mercat privat. I després doncs, hem patit diversos suïcidis, no? Vull dir que no és per alarmar, però sí que és una situació que persones que no poden arribar a pagar el lloguer i que eventualment han de patir un desnonament han preferit suïcidar-se a enfrontar aquest problema, no? aquest drama. Per tant, els impactes són molts, sí.
Doncs avui volíem parlar d'aquesta situació, de com hi hem arribat i cap on ens està portant també aquest augment dels preus del lloguer, amb la Irene Escorihuela, que és jurista, experta en habitatge i, com dèiem, també directora de l'Observatori d'ESCA. Senyora Escorihuela, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Gràcies a vosaltres.
Que bona nit. Molt bé. Voleu fer algun comentari sobre això? Perquè també és veritat això últim que ens comentava, no?, que acaba tenint unes conseqüències en la salut física i també en la salut mental, no? Molt sí. Ràpid. Jordi.
Sí, el que volia dir és que Barcelona no és una ciutat d'èxit. És a dir, mentre aquest sigui el problema central i mentre la gent que vivim aquí, si tinguem aquestes dificultats per accedir a l'habitatge, Barcelona és una ciutat, és un fracàs. És a dir, depèn de les mesures que agafem, no? Però que som tan guapos i tan atractius, jo penso que hem de començar a oblidar la frase que Barcelona és un set d'èxit fins que les polítiques que puguem impulsar per resoldre aquest tema central doncs siguin més o menys, diguéssim, més eficaces. És a dir, ens van passar tota la campanya electoral posant com a tema central de la campanya les superilles. I aquest tema es va deixar bastant de banda i estem parlant d'un tipus de govern que es diu molt socialista i molt comunitari, etc. I resulta que en 8 anys doncs, això no s'ha pal·liat, sinó que s'ha agreujat. La solució no la tinc, evidentment les mesures regulatòries poden ajudar, la creació d'habitatge assequible segurament pot ajudar segur, però després ve el tema dels salaris, és a dir, si s'ha augmentat en 10 anys 500 euros l'accés al lloguer, doncs també haurien hagut d'augmentar el salari 500 euros, i en aquest sentit, no només els governs centrals o els governs autonòmics tenen alguna responsabilitat, sinó que estic segur que els governs municipals poden fomentar la contractació, la col·laboració, la major col·laboració amb empreses que no només garanteixin salaris mínims, sinó que garanteixin salaris europeus. Jo el que vull és poder tenir conciutadans amb salaris suficients com per poder llogar un pis a Milà. Si no, no som un país normal.
Algun comentari més molt ràpid? 20 segons?
No, la Irene ho deia molt bé, no? I tu ho explicaves ara, que saber que vius en una situació amb tanta incertesa i que en qualsevol moment potser no pots pagar el lloguer o potser et desnonen o potser no saps on podràs anar a viure, hauràs de deixar la teva ciutat, crea situacions d'angoixa i això evidentment té efectes en la salut, no? I es veu en gent jove i ho veurem d'aquí uns quants anys quan molta d'aquesta gent es faci gran i en lloc d'un salari el que cobri sigui una pensió i no siguin propietaris d'habitatge com han sigut generacions anteriors. tant és a treballar-ho.
Veurem aquest mes de gener, com apunten algunes fonts, si s'acaba concretant aquesta llei d'habitatge, si s'apliquen aquests topalls i si això és efectiu o provoca l'efecte contrari. En fi, tinc bones notícies avui perquè us deixaré marxar una miqueta abans, perquè avui acabarem, sí, parlant amb els responsables d'aquesta casa, que s'han encarregat de fer el resum de l'any.
Això mai és una bona notícia. Mai és una notícia.
Home, sent un divendres, i si teniu plans o heu quedat per sopar, doncs jo diria que sí.
29 de desembre.
Que tingueu bona entrada d'any, que vagi molt bé.
Bones
festes. Ens veiem la setmana que ve.
Prudència.
Ens veiem l'any que ve.
Prudència, sí. Dolors, on aniràs de festa? Va, digue'ns-ho.
A casa meva, aquí està tot el convidat.
Bueno,
es fa de prendre. Brilli ha quedat clar.
Com el Joan Tol.
Bueno, la setmana que ve ens ho expliques, si vols. Dani Sánchez Ogardo, Lluís Camat, Jordi Cabré, Oriol Rivet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest 2023 i esperem que també el 2024.
I tant.
Que vagi molt bé. Tornem de seguida amb el resum de l'any a RAC1.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Ei, aquest truc t'ha quedat brutal! Ara ja podem pujar els vídeos i tenir moltes visites al nostre canal. Per fi!
Per fi no, per fibra.
Ara podem fer les consultes amb la nostra metgessa sense desplaçar-nos. Per fi.
Per fi no, per fibra.
El govern de Catalunya desplega la xarxa de fibra òptica pública perquè la connectivitat arribi arreu del territori. Per fi no, per fibra. Igualtat d'oportunitats al país. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Barna Wagen Audi ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més. D'acompanyar-te durant aquests dies de felicitat i bons moments. Gràcies. Barna Wagen Audi et desitja bones festes.
No cal gaire per canviar la vida d'una persona. De vegades n'hi ha prou amb un minut. Un somriure. Una conversa. Una paraula o una abraçada. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen. Bones festes.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9:46. Últim no ho sé d'aquest 2023, un 2023 on hem donat moltes notícies a l'antena de RAC1, tant informatives com esportives, notícies bones, notícies dolentes, i cada any hi ha unes persones de la ràdio que s'encarreguen de fer una tria i de preparar un resum de tot el que ha passat al llarg d'aquests 365 dies. Els encarregats aquest any i que repeteixen són la Sílvia Solanes i la Laia Framis a la barra informativa. Sílvia, Laia, què tal, com esteu?
Hola, bona nit.
Hola, molt bé. I l'Oriol Jové, que s'ha encarregat aquesta vegada dels esports. Què tal, Oriol?
Hola, bona nit, bé.
Primera vegada en el teu cas, que fas el resum.
Primera vegada.
Molta feina.
Déu-n'hi-do. No pensava que quan escoltes en antena no et sembla que sigui una feina de tanta envergadura, però quan t'hi poses i comences a buscar i a seleccionar els sons que al final han marcat aquest any, doncs t'adones que sí, que és una feina titànica, perquè en un any passen moltes coses.
Ara us faré algunes preguntes més exactament de què és el que heu preparat. Però quan ho podrem escoltar, això, Sílvia, tu mateixa?
Doncs, si no tinc malaltès, el dia 31 i el dia 1. Això són... Estigueu atents, perquè és allò, poses la ràdio i està sonant el resum, doncs seran aquests dos dies. No sé si la Laia sap ben concretament.
Ara m'ho han passat, el 31, pot ser a les 3 de la tarda i dilluns a les 7 del matí. Això pel que fa a la part informativa, Oriol, però per la part dels esports...
Sí, el dia 31 ens enganxarem al resum informatiu a partir de les 5 de la tarda i fins a les 7, i llavors el dia 1, doncs el tornarem a emetre a partir de les 12 del migdia.
Va, doncs us demanaré que fem una mica d'exercici, d'un mini resum del resum, per destacar alguns dels moments d'aquest any. Començo per tu mateixa, Sílvia. La millor notícia d'aquest any, per tu quina ha estat?
És complicat triar la millor notícia. De fet, ja ho sentireu, com l'any passat vam començar a fer les bones notícies de l'any, i és un dels moments que t'està trencant una mica la closca, perquè gairebé tots són males notícies o notícies que ni fu ni fa, no? No saps on col·locar. Per mi la bona notícia de l'any està l'amnistia, i segurament hi haurà gent que no la situa com la bona notícia, però jo crec que marca un abans i un després, i que es pot considerar una bona notícia per tot també el que pot suposar a nivell polític. També s'ha de dir que jo faig habitualment informació política.
Has comprat cap a casa aquí,
contaminada, per això, has comprat cap a casa, sí.
Va, recordem el moment.
L'acord polític segellat pel PSOE i Junts inclou, com dèiem, la llei d'amnistia que afectaria les causes relacionades amb el procés des del 2012 fins l'actualitat. No s'ha parlat de noms. També una taula de partit supervisada per un verificador internacional.
Doncs aquí tenim aquesta anunci de la llei d'amnistia. De la millor passem a la pitjor, Sílvia, perquè ara ho dèiem, durant l'any, normalment, jo crec que si poséssim en una balança potser diem més notícies negatives que no pas positives. N'hi ha hagut moltíssimes i algunes que són molt evidents, però si t'haguessis de quedar amb una d'aquest repàs, quina seria per tu la pitjor notícia d'aquest 2023?
Mira, guerra al marge, perquè això ja dono per descomptat. Clar, que és la pitjor notícia. Jo em vaig quedar molt impactada, i ara fent el resum, és d'aquelles que, bueno, que ho tens present molt, molt, molts dies, no? El suïcidi de les bessones de Sallent. Uf, em va xocar molt en el moment que va passar, i llavors tot el que ha anat passant amb tot el tema que una de les menors que es va suïcidar, doncs tenia temes d'acusacions que l'assenyalaven, sí, per voler ser un noi, i tot això, no sé, va ser una cosa que també ens va ensenyar com a periodistes com havíem, no?, de parlar de tot el tema aquest de suïcidi, i vam, no sé, tot això em va
remoure una miqueta. Tenim molts debats també sobre aquesta qüestió a la redacció, sí, de fet.
Llavors, i ara fent el resum, clar, va ser com, ostres, això va passar, i va ser fort, i com a resum de l'any, una de les males notícies, jo assenyalaria aquesta.
Déu-n'hi-do, sí, sí. I per acabar, alguna cosa que precisament quan rebuscàveu allò de dir, ostres, no me'n recordava que això havia passat aquest any, o que t'hagi cridat l'atenció, Sílvia?
Doncs mira, l'anunci que aquest 2024, potser la Laia ja comença a notar-ho a la tornada, l'anunci que aquest 2024 ja no s'hauran de passar líquids als avions, ja no s'hauran de treure...
Ai, sí, quina gran notícia, aquesta.
Tot això.
Per mi és una,
sí,
de les millors,
sí, clar, i va ser buscant les bones notícies, que va ser com, ostres, això ho tenim apuntat, dic, que fort, i dic, i clar, ni pensava, però realment, vull dir, té molta repercussió, perquè al final a l'aeroport, no?, totes les males cares de tothom traient els líquids, s'acabaran
totalment,
al principi.
Totalment. Mira, anem amb la Laia Framis ara. Laia, si n'has de triar una altra, per tu quina seria la millor notícia d'aquest 2023?
Mira, jo aposto per dir que s'ha acabat la pandèmia, perquè ara ho dèiem, que fa 3 anys que fem el resum
mentida,
de l'any.
També.
És increïble. Al febrer d'aquest any ens treuen la mascareta al transport públic, i encara hem d'esperar uns mesos perquè l'OMS digui que s'acaba l'emergència per pandèmia. Clar, els últims 2 anys, el resum de l'any, teníem tot un bloc, que vol dir uns 20 minuts, mitja clar, hora, clar, relacionats amb la pandèmia. Aquest any, l'únic que diem és que retira la mascareta i que s'ha acabat. Per tant, em sembla una grandíssima notícia, i més a nivell mundial.
Mira, crec que podem sentir-ne un fragment.
L'OMS ha decretat el final de l'emergència mundial pel Covid-19, ha anunciat aquesta tarda el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, en el següent comunicat.
Ahir el comitè d'emergència es va reunir per 15a vegada i em van recomanar declarar el final de l'emergència de salut pública de preocupació internacional. He acceptat aquest consell. Per això, amb molta esperança, declaro el final del Covid-19 com a emergència de salut global.
Emergency.
Evidentment és una meravellosa notícia, Laia, però a mi el que em crida l'atenció encara és que no faci ni un any d'això, eh? Perquè diria que en fa un i mig o gairebé 2, i no és així.
És la grandesa del resum de l'any, que notícies que han passat aquest any i penses, no pot ser.
Aquesta era la millor notícia per tu, Laia. La pitjor quina seria?
La pitjor, jo he escollit la guerra de Gaza. Ha marcat l'actualitat informativa des del 7 d'octubre, i que des del 7 d'octubre fins a 31 de desembre portem 21.000 morts, 8.000 d'ells em sembla que eren nens, i això em sembla una autèntica barbaritat que passa per davant de moltes altres coses, tot i que tenia una segona candidata, que era la sequera, però al final, com que n'havia d'escollir una, he acabat decidint-me per la guerra.
Sí, evidentment que deu ser una de, si no la pitjor notícia que hem hagut d'explicar aquest any.
Israel declara formalment la guerra a Hamas 48 hores després de l'atac sorpresa del grup islamista. El govern hebreu ha fet oficial aquesta matinada el que ja era una evidència, que el país mobilitzarà totes les seves forces per reprendre aquesta ofensiva. En tot just dos dies, el conflicte ha deixat, almenys que se sàpiguen, 1.200 morts.
I que aviat també, això ens demostra com passa el temps, farà tres mesos la setmana que ve que va començar aquesta guerra a Gaza i que sembla que sigui increïble. I acabo, Laia, amb el mateix que li he preguntat a la Sílvia, allò rebuscant, alguna cosa que diguis, ostres, això ni recordava que havia passat aquest 2023.
Doncs mira, segueixo en Internacional, que és un dels blocs que em va generar més sorpresa perquè hi havia més notícies que no recordaven. I no sé si recordareu el Ocean Gate, potser per aquest nom no us ve res.
Uf, sí.
És aquell submarí que al mes de juny vam saber que era un submarí que viatjava per intentar arribar a veure les restes del Titanic,
sí,
i que va desaparèixer. Llavors sabíem que a dins hi anava 5 persones i que tenien oxigen per 96 hores. Doncs vam estar aquelles 96 hores...
Sí.
Molt quina pendents guita, del rescat, i al final vam saber que res, que havia implosionat i que havien mort les 5 persones que hi havia dintre, però aquells 5 dies recordo que el món n'estava molt pendent i m'ha sorprès perquè no ho recordava, i que se n'acabaran fent una sèrie, segur,
perquè és que ara m'ha vingut com totes aquelles emocions de cop, no? Allò que dèiem, el compte enrere, el càlcul aquest de si quedarien hores d'oxigen, si no, vull dir que va ser tot bastant
va ser sumat.
Sí. Va, Oriol, acabem amb tu. Millor notícia d'aquest any dins l'àmbit esportiu?
Doncs,
que ets capaç de quedar-te'n amb una o no?
És que jo crec que en el cas dels esports no tenim una pandèmia o una guerra, que al final està molt clar que són notícies molt bones, notícies molt dolentes. Jo crec que els esports depèn una mica de l'equip que siguis, però si m'hagués de quedar amb una seria l'èxit del Girona.
Home.
Piula Sánchez Martínez! Com ho sentiu? Això és història! Aquesta victòria és història! Paraules esdrúixoles!
Home, jo crec que aquí molta gent, encara que no sigui del Girona, coincidiria que aquesta ha estat una,
sí,
de les millors.
Ha estat un èxit sense precedents. Vull dir, el Girona aquest any li ha fet 4 gols al Madrid, li ha fet 4 gols al Barça, acaba l'any co-líder amb els blancs a 7 punts del Barça, sent l'equip més golejador, un dels millors d'Europa. Jo crec que amb el temps també es valorarà aquesta gesta, perquè no hem de perdre de vista que el Girona fins l'any 2008 portava 50 anys sense trepitjar segona divisió, i que tot just és el quart any que competeix a primera divisió. Per tant, té molt mèrit, i vaja, ens deixa un interrogant pel 2024 que jo crec que és engrescador, que és si podrem, per exemple, escoltar l'himne de la Champions a Montilivi.
Uau.
Sí.
Va, que em volies una segona i te la deixo posar.
Ara sí, la copa és del Barça, ja la té la capitana Alexia. És hora d'aixecar-la, ben amunt. Som-hi, Alexia, ben fort, amb orgull i ben amunt.
Parlem de Champions, eh?
Sí, jo crec que és un dels moments de l'any, la segona Champions femenina del Barça, no només per l'èxit esportiu que suposa, que evidentment doncs ho és i molt, sinó per d'alguna manera el canvi social que comporta, perquè la primera Champions que va guanyar el Barça a Göteborg el 2021 era en un context de pandèmia i per tant va ser una final a porta tancada, però aquest cop per primera vegada ha portat associat un desplaçament massiu de persones de Catalunya, d'aficionats i aficionades del Barça. Crec que és un punt d'inflexió també aquesta segona Champions del Barça femení.
Aquestes serien les positives. La pitjor per tu quin ha estat?
Per mi, sense cap mena de dubte, el cas Rubiales.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Aquest tall que l'hem sentit centenars de vegades aquests últims mesos, sobretot amb aquesta prepotència, aquesta actitud de Rubiales, que finalment doncs, no ha acabat com ell preveia aquest dia que acabaria.
No, exacte, va ser una notícia que en el seu moment va tapar un èxit sense precedents, com va ser el Mundial de la Selecció Espanyola, una selecció per cert farcida de jugadores del Barça, i que ens va avergonyir a nivell mundial. Però crec que, malgrat ser la pitjor notícia de l'any, perquè evidentment doncs, ha comportat en aquest cas el patiment d'una víctima i de totes les seves companyes, crec que ha tingut conseqüències positives, no només esportives, perquè al final ha acabat deixant el càrrec ell i tots els seus peons, entre ells, sí, l'entrenador Jorge Vilda, sinó també jo crec que ha provocat un canvi, i torno, en l'àmbit social, és a dir, a l'hora d'entendre que quan parlem d'agressions sexuals també parlem d'això, i que ha estat que ha tingut un impacte, en el fons tindrà un impacte positiu a la llarga.
Va, molt ràpid, i la que més t'ha sorprès d'aquest 2023, que no recordaves?
Doncs mira, m'ha sorprès un nom, tornar-lo a veure, el resum del 2023, i sincerament no el recordava, el de Leo Messi. Hi va haver un moment de l'any, cap a l'estiu, en què Messi va estar molt a prop de tornar al Barça.
Va haver aquell neguit, no?, aquells dubtes...
Al final se'n va anar cap a Miami. Tampoc ens ho hauríem pensat mai, que se n'anés cap a Miami, que després el seguissin també Sergio Busquets i Jordi Alba, però m'ha sorprès perquè no me'n recordava, i també m'ha sorprès que precisament Messi hagi estat la pilota d'or d'aquest any, i a més ha superat el rècord de títols que ha guanyat mai un futbolista en tota la història. Per tant, Messi també tindrà un raconet en el resum de l'any esportiu d'aquest 2023.
Havia de sortir, sí o sí, Messi en el resum de l'any. Doncs avui al 9-0 volíem fer aquest tastet del que serà aquest resum de l'any, que us oferim sempre quan s'acosten aquests darrers dies del 2023. Felicitats per la feinada, Laia, Sílvia, Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, i res, ja podeu anar apuntant-vos coses per l'any que ve, que així no us agafa tota la feina al mes de setembre o octubre, quan heu de fer el recopilatori del més destacat de l'any.
I sobretot, i toco fusta, que no passi res fins al 31 de desembre a les 12 de la nit, perquè l'any passat Esport no ens va afectar, però l'any passat informa va tenir un papa emèrit passant una millor vida.
Veu patir una mica, l'any passat?
A les 12, una del migdia, va ser allà a córrer, i com que és tot una hora que has de gravar, que has de fer el safe, i llavors estàs fins que no acaba de fer tot el procés, tens l'estómac en un puny, però a banda d'això ho vam salvar.
Nervis fins a l'últim moment, Laia, m'imagino.
Home, i tant. Aquests dies, a la que m'arriba alguna alerta al mòbil,
no,
alguna notícia,
sisplau.
És com, no, que no sigui res molt, molt important, per favor.